Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Donald Trump allarga l'alto el foc a l'Iran de forma indefinida fins que culminin les negociacions, però manté el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz. La treva estava prevista que s'acabés la nit de dimecres a dijous i el president dels Estats Units va dir que no l'estendria, però a última hora, i veient que l'Iran no confirmava la seva presència a les negociacions programades al Pakistan, aquest dimecres Trump ha anunciat l'allargament de l'alto el foc. El mandatari de la Casa Blanca afirma en un missatge a la seva xarxa Truth Social que pren aquesta decisió a petició del Pakistan, país que fa de mediador en les converses, i afegeix que l'extensió de l'alto el foc serà efectiva fins que culminin aquestes negociacions. Diu que espera una proposta unitària de les autoritats de la República Islàmica perquè, segons afirma ara per ara, el lideratge del país persa està dividit. No hi ha hagut resposta oficial de l'Iran fins ara, tot i que l'agència d'informació Tasnim diu que davant del manteniment del bloqueig naval nord-americà, Teheran no reobrirà l'estret d'Hormuz i, si és necessari, defensarà el bloqueig amb la força. Més informacions, Oriol Pujadó.
La Unió Europea estudia comprar als Estats Units més combustible per als avions per compensar la falta del que ve de l'Orient Mitjà. Tot i això, Brussel·les assegura que els vols que s'han suspès fins ara no s'han cancel·lat per falta de querosè, sinó perquè l'encariment del preu fa que alguns trajectes siguin poc rendibles. El comissari europeu de transports anima els consumidors a planificar sense por les vacances. I can tell
you... Us puc assegurar que no hi ha cap lloc més segur, estable i bonic per visitar aquest estiu que no sigui Europa.
El Ministeri de Sanitat certifica que no hi ha cap evidència científica que l'homeopatia curi cap malaltia i l'equipara a un placebo. Es tracta d'un informe de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que ha analitzat fins a 64 estudis dels últims 15 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat molt contundent.
La homeopatía no funciona. Uno, no funciona mejor que un placebo. Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo.
Malgrat aquestes afirmacions, els productes homeopàtics continuaran venent-se a les farmàcies, ja que la normativa només exigeix que siguin segurs, no que tinguin eficàcia demostrada.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb el seu cap de gabinet, Eduard Ribas, investigat en un jutjat de Martorell en una causa per malversació. El magistrat estudia si es van desviar fons de l'Ajuntament d'Esparreguera per a costos personals dels directius de la Fundació Fil, que dona feina a persones amb discapacitat quan Ribas era justament l'alcalde del municipi. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha apel·lat a la presumpció d'innocència.
Màxima col·laboració per aclarir tots els fets en aquesta investigació, i el propi president ja ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet.
L'Audiència Nacional ha citat dilluns en persona l'expresident Jordi Pujol, de 95 anys. El tribunal l'ha convocat a San Fernando de Henares, a Madrid, perquè comparegui en el judici que es fa en contra d'ell i els seus fills per l'origen de la fortuna familiar. Segons la citació, abans de l'inici de la sessió, l'examinarà un metge forense per determinar si està en condicions de declarar o no. El MNAC té previst aquest dimecres recórrer el termini de 56 setmanes per retornar les pintures de Sixena. En aquest context, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha refermat la voluntat de defensar les obres als tribunals fins a l'última instància.
Així ho explica la consellera en una entrevista fa uns minuts al Catalunya Nit.
Nosaltres anirem fins al final en aquest recórrer aquesta decisió de la jutgessa. Els advocats del MNAC, i en col·laboració amb els advocats del Departament de Cultura, doncs estan en aquests dies treballant, analitzant a fons la querella i les possibilitats, no?, d'on podem recórrer, i per tant, doncs, dir que recorrerem i que anirem fins al final.
Sònia Hernández ha respost així al govern aragonès, que aquest dimarts ha celebrat que la justícia hagi desestimat la querella dels exconsellers catalans per futurs danys en el trasllat dels murals de Sixena. Els exconsellers de Cultura, Laura Borràs, Lluís Puig, Joan Manuel Tresserres, Àngels Ponsa i Ferran Mascarell recorreran la inadmissió de la seva querella com a pas previ al Constitucional, segons ha anunciat el seu advocat Jaume Alonso Cuevillas.
Dels esports, el Girona ha perdut per 2-3 contra el Betis a Montilivi, tot i els gols de Tsinga, Sittengoff i Owani de penal. Haurà d'esperar per tancar la permanència.
També la jornada 33 de la Lliga, Madrid 2 a la vez 1, Atlètic Club de Bilbao 1, Osasuna 0 i Mallorca 1, València 1.
Aquest dimecres el Barça-Celta, amb el Madrid provisionalment a 6 punts als blaugranes. Hansi Flick vol seguir el Barça, ha dit, per guanyar la Lliga de Campions i veure el Camp Nou enllestit.
I el Barça femení renovarà Caroline Graham fins al 2028, segons s'avança en un nou episodi del podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. Aquest dimecres, Espanyol-Barça a la Lliga, on el conjunt blaugrana es podria proclamar campió amb un triomf a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
I el Barça de bàsquet jugarà el partit final de la repesca per accedir als quarts de final de l'Eurolliga. Barça 80, Mònaco 72, victòria que classifica els blaugranes per jugar divendres a domicili contra el Mònaco.
Fins aquí les notícies.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he hagut de sortir al carrer més d'hora del que és habitual, tenint en compte l'horari de dormir que tinc, i a les 11 ja travessava carrers per córrer a buscar un autobús, però se m'ha escapat pel primer impacte del dia. Ja aquella hora, una parella que probablement eren visitants d'algun altre indret d'Espanya estaven al costat d'un cotxe de la Guàrdia Urbana. No me n'he pogut estar d'escoltar la conversa. A la dona li acabaven de robar una cadena que portava penjada al coll d'or. Evidentment, 11 del matí, eh? La gent li demanava si tenia alguna foto i que havia de demanar cita prèvia per fer la denúncia. Tant la senyora robada com el seu marit, potser era el seu marit, vaja, crec, se'n feien creus, però el dia ja se'ls havia capgirat abans d'arribar al migdia. La segona escena impactant del dimarts ha estat la d'una discussió dalt de l'autobús entre una noia que ha fet aixecar una senyora del seient plegable que hi ha al costat de l'espai per cotxets i cadires de rodes. La senyora li retreia que ella era més jove i que no li calia seure's, i la noia, sense cap mirament, l'ha fet aixecar, ha col·locat el cotxet, ha tret la criatura i se l'ha morrat al pit per donar-li de mamar. Cridant, li ha dit que vol que li doni el pit dreta i ha començat a insultar-la. En fi, quin estrès ja de bon matí, he pensat. Per sort, a la tarda doncs he considerat que podia anar un moment a una llibreria per avançar la feina de Sant Jordi, que jo aquell dia no estaré per poder comprar gaire, i m'he adonat que he pogut buscar més enllà de les taules de novetats, que he anat mirant i remirant fins a trobar els exemplars que penso que poden agradar més als de casa, cadascú amb el seu estil, perquè quan regales és això, oi? Buscar què li pot agradar a l'altre. I si al final no agrada, sempre hi ha aquella famosa i mítica frase: es pot canviar, eh? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Xavi Llauradó, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. S'arrenca aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Com sabeu, el 93-201-7474 i també els missatges que ens deixeu de WhatsApp, que avui tenim molts, per tant intento avançar algun dels missatges, que si no després anem massa apretats. El 667, com sabeu, 220-148. I avui ens hem trobat dues respostes que tenen a veure amb preguntes de l'altre dia sobre com mantenir el julivert fresc. La primera, aquesta és la resposta de l'Àngels, des de Lleida.
Mira, està escoltant aquesta senyora que no li aguanta el julivert. Jo feia una cosa que, mira, un ramet de julivert, per exemple, amb un potet de vidre d'aigua, però només que en mulli pues, dos o tres dits del julivert, no ple d'aigua. I cada dia canvia l'aigua i tallar unes, les puntetes de baix del julivert, tallar no res, mig centímetre. I es va conservant molt més bé. Mira, ho pot provar, no li passarà res.
Doncs que ho provi, gràcies, Àngels. I una altra opinió és la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
Mira, era, sisplau, per donar una resposta a la Fina, que deia del julivert. Jo, mira, m'han explicat i, escolta, ho feia fer. Poso el congelador. Bueno, primer el rento ben rentat, ben escorregut, i després el poso en una escorredora. I el poso en un paper secant, perquè quedi ben sec. Llavors l'agafo, el poso en una bossa, al congelador, i llavors, com el necessito, el trec, agafo una mica, el deixo descongelar i el faig servir. I torno a posar la bosseta lligada a dins del congelador. I cada vegada que el necessito, doncs agafo el que necessito.
I ja està, veus? Pràctica, la Carmeta, és molt pràctica. Després, en Josep, des del Parc Güell, ens diu: al sud de Turquia hi ha un temple que es diu Göbekli Tepe, on hi ha restes d'una civilització antiga amb materials previs de l'edat de pedra. Diu, si això és veritat, per què no s'ha investigat? Això és el que ens demana en Josep des del Parc Güell. I en Jaume també ens diu: algú sap si els gossos de les persones que dormen al carrer estan vacunats? És una pregunta que ens fa el Jaume. I ara donem i diem bona nit a en Josep Lluís, del barri d'Horta de Barcelona, que ens truca al 93-201-7474. Bona nit.
Bona nit. Ja truco aquest programa i ho celebro l'aniversari escoltant i trucant aquest programa.
Per molts anys, home.
Gràcies,
per molts anys, que avui és el teu aniversari. Molt bé.
S'agraeix sentir paraules amables una persona que viu sola i que comparteix la seva alegria, però que no està trista.
No està trista, no. Avui tots els oients et felicitem, i l'equip del programa també. Que tinguis molt bon dia.
Jo et dic que he passat èpoques més difícils que ara, i ara acabo de ser una salut increïble, que jo no m'imaginava que arribaria a 68, l'oportunitat que estic. Inclús he guanyat pes de les operacions de les hèrnies que està a dir,
sí.
He guanyat com 5 quilos i estic platòric.
Estàs platòric.
I la manera demà fent ràdio, com tu.
Un gentleman, ja ho veig, això. Vinga.
Un dia vas un senyorito, el soltero de oro.
El soltero de oro. Escolta'm.
I estava dient que soc el jubilat més platònic de salut que penso
que endavant, endavant. Que, a més es preparen les preguntes.
Va, vinga. Sí. Són molt fàcils d'entendre. Em venen de sota i dic, les escric i que sigui el que Déu vulgui.
Vinga.
Mira, a veure. Quin és el comerç o negoci que subsisteixi a Barcelona més antic que se sàpiga? Alguna botiga, molt desplegant, se fan de noves, però hi ha comerços que tenen molta antiguitat.
Sí, molt bé.
I la pregunta és aquesta, s'entén.
S'entén,
perfecte.
Després,
una pregunta d'anatomia. Quants ossos té el cos humà? I si és amb un número precís, exacte, millor. Per curiositat de saber de quants ossos està format l'escalet.
Molt bé. Vale.
Això que després es farà cendre quan ens anem a l'altre barri.
Sí, senyor.
I la següent... sí. És cert que...
Ai, que no te'n recordes.
No,
ai.
Sí, ja l'he entesa.
No t'entens la lletra. Ja passa això.
Abominable. Jo pregunto a Sant Manglavi, que ara està entrevistant molt, perquè és psicòleg, a part demà, que també l'has entrevistat, i que també vaig parlar amb el Solà, una persona molt simpàtica, col·leccionista de coses de Michael Jackson,
sí,
o un altre mag, o un il·lusionista. És cert que els substruts ni per res del món els expliquen, i la pregunta, m'agradaria que fos una pregunta sí o no.
Que els no, trucs pregunta, dels mags, no. Sí, és cert que no els expliquen a ningú, eh?
Sí, perquè es poden concretar a vegades, segons aquí... Jo vull saber un sí o no. Potser algun vestit i digui, no, jo ho explico d'una vegada.
Ja li demanarem al McLari, a veure si ens està escoltant el McLari, que no torni
el
de fer...
El McLari és una persona molt admirable i molt
simpàtica. Sí, que el vam entrevistar, que ara ha fet un llibre que es diu La Casa dels Àngels. Doncs si està tornant de presentar el llibre a algun lloc, que ens truqui i ens ho digui, va. A veure si...
Jo, com estava amb el Solà, per la mella em va explicar la seva afició pel Michael Jackson i és una persona encantadora.
Sí, sí, sí. Bueno, perfecte.
I sense comptar el tremendo Magopop està fent gira amb ell, o ha fet gira amb ell.
És que el McLari era el director de l'espectacle de Magopop.
Ah, vale.
Sí. Doncs
pues, McLari o una altra persona que en sabia de màgia.
Perfecte. Molt bé, Josep Lluís, que tinguis un molt, molt bon dia d'aniversari.
Que sigui un món més màgic i sense que els trucos els sabem endevinar, perquè no confondre'ns el sistema neurològic com a tal.
Exacte. Bona nit. Bona nit, adéu-siau. En Pep, des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Com estàs?
Ara m'ha donat el Josep Lluís un acudit que és una mica simpàtic.
Que és una mica simpàtic. Ai, què ens està passant, Pep, que també entretalles. També entretalles el que estàs dient. No sé si t'has mogut, no t'has mogut... O passa alguna cosa?
No m'he volgut, eh? Espera que m'aixeco, obro la finestra...
Obre la finestra, calla que no t'entri...
Hola, se'm sent bé?
Sí, és que s'entretallava. Sí. A veure, provem. Digues.
Bueno, doncs el Josep Lluís d'Horta m'ha donat... Bueno, un acollit diu, què fa un mag, el Magopop, quan troba una xavala superguapa i simpàtica i tal... Li fot 4 polvos i desapareix.
En Pep sempre... Sí? És que ets tremendo, que diuen. Ets tremendo. I desapareix, sí. Desapareix ell o desapareixen els dos?
Bueno.
Desapareixen els dos.
Després una altra cosa. Que us ho podia trucar per això. Ostres, jo també m'he desaparegut pensant en els 4 polvos, eh?
Tu també has desaparegut, no? Estàs aquí.
Volia fer una pregunta amb la gent que els agraden els cotxes.
Els cotxes.
Jo quan era jove i veia encara, ja tinc el carnet de conduir i portava el cotxe i tal, no? I la meva pregunta és, quin és el cotxe que és... Abans hi havia, per exemple, la casa Renault. Tenien cotxes que eren la màxima autoritat dels cotxes, no? La gamma més alta. Hi havia el Renault 25, el Safran en la Seat, hi havia el 131, el Super Mirafiori, no? A la Citroën hi havia el GS Palace. Això de la meva època.
Sí.
I esclar, ara, no sé, ja no... direu, què t'importa? No sé, m'agradaria saber quina gamma hi ha aquesta de superluxe. Hi ha aquests cotxes que són elèctrics, que són, bueno, una passada, que valen una pasta.
Però demanes per una marca concreta o no, Pep?
No.
Si tu vols saber la gamma de superluxe de la Seat, de la tal, de allò, sí. uns quants noms, eh?
Sí, per exemple, aquí a Barcelona, ja que no està el nostre amic, el de la limusina, que aquest tenia una limusina, aquest cotxe, la limusina aquesta, és una limusina que és d'aquests 4x4, que és una passada de cotxe, és una bestialitat. Això és una gamma... avui m'he fotut 4 whiskies avui, eh?
No. Però avui no... Què estàs celebrant avui? Avui no he jugat al Barça.
Home, pues bueno, no sé, mira... quan connecto amb vosaltres, la simpatia que teniu i
el bon rotllo que teniu... Mare meva. Ai, senyor.
La què? Maria Rosa m'ha escoltat tres vegades la seva intervenció en el vostre programa, el conte aquest que ha deixat ella.
Sí,
al·lucinant, eh?
El primer dia vam llegir dos i un era de la Maria Rosa, sí.
Me l'estic aprenguent de memòria.
Què m'estàs dient?
Sí, sí, perquè... bueno, a veure, no vull fer publicitat ni molt menys, eh? Però ja a la 11 tenim, els dijous, tenim un grup d'amics i tal, i diem poemes i coses d'aquestes, i hòstia, i m'ho estic aprenguent de memòria per això si anar allà.
Però escolta'm, si li dius a la Maria Rosa, a bodes la convides, jo crec, que vindrà ja i us ho explicarà, bueno.
No m'atreveixo.
Perdó, mira, jo ja he tirat pel dret. Jo crec que si li dius, igual encara bé i us ho fa ella. A més, en sap un munt de recitar i d'explicar coses. O sigui que...
No m'atreveixo,
No t'atreveixes. Ja ho he dit jo, Maria Rosa, si ens escoltes i vols, mira, ja ho he fet el pas, sí.
Hombre, escolta'm, vosaltres teniu un meu telèfon que em poseu en contacte amb ella.
Clar, si ella s'anima, doncs mira, no cal que te l'aprenguis.
El dinar i el berenar gratuït.
Sí, i què més? El dinar, el berenar i llegir el conte, no?
Això, bueno, esclar, llegir el conte amb la seva simpatia aquesta.
Clar, clar.
Una altra cosa, fa dies que no sento molt. Aquí, ja fa dies, en l'Enic dels Ignorants, hi havia una amiga nostra, hòstia, que estic molt espès avui, collons, que feia poesia,
sí,
que es deia... bueno,
no,
la Maria Rosa no,
no
la Maria... era una altra.
La Maria Rosa ens fa de tant en tant, sí.
Sí, sí, no, hòstia, hòstia.
Una altra que no saps, dir qui era, eh?
Amigos para siempre, que era... Segur que m'està escoltant, perquè aquesta tenia... Cada dijous fem una concentració. Bueno, venen a cantar ja amb persones que són amics i tal.
Pot ser la Joana d'Altafulla, em diu l'Aina, ara? Pot ser?
No, la Joana d'Altafulla no.
No, doncs no sé a què et refereixes. Si se sent allò citada, que ens truqui, ja està. Pep, d'acord?
La Maria Rosa, que si poseu en contacte amb ella...
Ara jo aquí directament m'he tirat a la piscina, però vaja, si no te l'aprens i ja està, ja l'explicaràs tot.
Estic molt espès i no
doncs
em
ja surten
les coses.
Va, doncs a descansar, Pep, ja està. Va, però acabem amb l'expressió.
Visca el Barça i a la vinya mal.
Vinga, una abraçada.
Ja som sur sol.
Molt bé, adéu-siau.
Una abraçada a tots i perdoneu la meva...
Espessor.
Que se me traba
no, la llengua, la llengua.
Això.
Adéu, Pep,
vinga,
bona nit.
Vinga, macos.
Adéu.
Adéu, adéu.
Va, perquè no se'ns travi la llengua, farem una cosa, que és que tenim molts missatges avui també, llavors... El que podem fer és... a veure, Oriol, hauríem d'anar a buscar un missatge de la Júlia que fa una queixa, perquè com que és un dels missatges que estan una mica enfadats, jo trobo que per l'hora que és, quan algú està enfadat és millor a primera hora que a última hora. Llavors, és una queixa que fa la Júlia i que ens ha deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants.
Disculpeu el meu atreviment, però és... intentaré treure tota la ràbia ante la gran desprotecció que tenim en aquest país, els propietaris, envers els llogaters. A l'amigo el culo, a l'enemigo por el culo i al siguiente la legislación vigente. Tot això fa referència a, bueno, que els propietaris de pisos ens sentim desprotegits ante els inquiocupes que o no volen pagar o no poden pagar. Vull dir, jo per què un propietari ha de finançar el lloguer d'un llogater? No ho entenc, no hi ha l'Estat per això. I, bueno, i després és que ni et fan cas, truques per intentar arribar a un acord, mirar com arreglar el tema, però ni puto caso. Ens sentim totalment desprotegits. I, bueno, no, els jutjats estan saturats, però vinga a venir immigrants a saco, però això què és? Vull dir, hi ha algun ignorant que em pugui donar una resposta a aquest problema? És molt greu, la situació. Bueno, perdoneu, però tenia ganes de transmetre, pues, el meu pensar, eh? Gràcies.
I transmet el pensar, hem anat de l'espessó a algú enfadat. Vull dir que en aquest programa hi ha una mica de tot. Si algú està espès no passa res, i si algú està molt enfadat i vol fer-ho saber i deixar el missatge, doncs mira, ja ha deixat missatge a la Júlia. Per tant, els oients de la nit dels ignorants ho han escoltat. Després, l'Aleix, des d'Esparreguera, diu: per què quan dorms més del necessari, ell diu, quan et despertes estàs més cansat? Això és el que demana l'Aleix. I en Joan, des de Lleida, diu: volia saber com celebren els oients de la nit dels ignorants el dia de Sant Jordi. Mira si és clar, és ras i curt. Això és el que ens demana el Joan, que ho podeu dir avui, demà, perquè encara tenim temps abans de Sant Jordi. Abans, el 9320-7474, ens truca la Maria des de Girona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, ara l'última cosa que he sentit ara d'aquesta senyora que diu dels lloguers i així.
Sí, sí.
Doncs sí, que està desprotegit, és veritat. Però com que hi ha hagut èpoques que també s'havia abusat tant, ara hi ha massa mà oberta. Però el que hi ha és molta hipocresia, perquè els partits de dreta, diuen que estan defensant els propietaris i tal, però és mentida, perquè són ells que els més interessats en que vagin vinguent immigrants i anar fent barreja de la població, perquè anem per la identitat catalana, això. O sigui, el problema és d'hipocresia, perquè ara, quan tornem a eleccions, començaran a enganxar per aquest tema, esclar, han vingut tants immigrants, s'ha fet una regularització, ells en van fent a tres quan hi havia l'Aznar. O sigui, és hipocresia només. Si la gent fossin clars i catalans, no cal que siguin catalans. Vull dir, clar, nets i clars, no tindria per què passar això i hi hauria d'haver una protecció, evidentment, pels propietaris, no?
Uh-huh. Molt bé.
Llavors, jo inicialment per que trucava sobre aquesta notícia que han dit avui de que l'homeopatia és perillosa i tal, no? Es fa una cosa que fa més...
Perillosa no han dit, han dit...
Sí, que han dit, sí. Que era perillós utilitzar l'homeopatia. A les notícies d'avui, aquí, a la vostra cadena, ho han dit dues o tres vegades.
No, jo et diré la paraula, perquè m'ho he anat a mirar, i han dit que no està demostrat científicament que curi res. Això,
doncs,
per una banda...
Això és totalment mentida. Perquè fins a fa poc temps...
Diuen que no
cada
funciona.
Cada vegada que hi havia un doctor que opinava això, hi havia un altre doctor que contrarrestava, per
sí,
d'una manera, que,
sí,
que hi havia un equilibri, un dret d'opinió. I ara es veu que Catalunya Ràdio això ja s'ho ha menjat. Ja no existeix la possibilitat de l'altra opinió. Perquè hi ha centenars de doctors que ho recepten.
I tant, però si estic... Completament d'acord amb tu, Maria. Mira, et llegeixo el que ha dit el Ministeri. Perdona, un moment només. El que diu el Ministeri de Sanitat, ells diuen, l'homeopatia no funciona perquè diu que no troben cap evidència científica que l'avali.
Bueno, però una cosa que fa 200 anys
ja sé,
o més...
Ja ho sé, sí, estic d'acord. Però vull dir que és el que ha dit el Ministeri.
Com poden negar això? Vull dir que hi hauria d'haver... Jo el que ara truco perquè això és de la falta de neutralitat. Que hi haurien d'aparèixer les dues opinions. Perquè hi ha molts doctors que l'utilitzen,
sí,
i amb molt de coneixement, i que són gent que potser tenen 90 anys i ho han fet sempre,
sí,
i per alguna cosa han tingut tanta clientela... Doncs hauria de dir, això de que diu que no està demostrat és mentida també, perquè mira, les vacunes varen començar arrel de l'invenció de l'homeopatia, de les troballes de l'homeopatia, llavors es van dar compte que això podia servir per fer vacunes. Mira si n'és de científic.
Sí, sí. Jo només dic que això és perquè hi ha un estudi que ho han investigat des del Ministeri i que normalment primer dius la notícia i després busques les reaccions.
Sí.
Vull dir que no és que ho haguem fet malament, és que a vegades les notícies van evolucionant. Llavors, quan surt un estudi, primer expliques l'estudi i després vas a buscar... Per això et dic que no ens diguis que no fem bé la feina, perquè normalment sempre donem veu a tothom, però vull dir que és una cosa d'evolució,
ja, doncs,
de la notícia.
Ja, doncs espero endemà i que hi hagi un doctor de cada parer.
A veure, sí senyora, perfecte.
Vull dir que no, tampoc cal precipitar-se, però que les coses en negatiu sempre sembla que hi ha molta més pressa de dir-los.
Ah, sí,
a veure, per què
ja
no ens diuen una cosa negativa, perquè no ens ho expliquen? Que com és que el president de la Generalitat va dir que s'abaixaria el salari un 30% perquè quedés igual que el del País Basc o Endacari, i que el que ha fet ha ser pujar-se 6.000 euros al salari, Per què no ens ho expliquen, també? Esclar, això, els noticiaris, poc que surt mai...
No ho sé, jo no ho sé. Ha passat
fa 3 ja, dies.
Ah, fa 3 dies ha passat.
Sabut, ja. Fa 3 dies. Doncs, esclar, jo el que pregunto és per què sempre només ens diuen el negatiu
ja,
i,
sí,
i el que haurien de dir, doncs no ho diuen.
Ja, Maria, no plou mai i a gust de tothom, però gràcies per la reflexió.
No, això també és veritat. Això i el que em sap greu és utilitzar aquest canal per fer queixes, però és que també Catalunya Ràdio
no cada
vegada hi ha menys opcions.
No, home, no passa res, però tu vas trucar per queixar-te.
Per trucar i dir la teva, perquè diuen, obrim el telèfon, i passen 3 trucades que ja es veu d'una hora lluny que eren cites prèvies. Clar, vull dir, tampoc...
Aquí no hi ha cap cita prèvia, aquí sou tots de veritat.
No, ja, me refereixo a altres programes de durant el dia. Mira, la setmana passada hi va haver un fisioterapeuta que va sortir al programa de la Carot,
sí,
que va dir que les fèrules vocals, per el que serveixen és per quan carriqueges les dents. I esclar, això és una de les aplicacions. Si aquest senyor no està prou informat, que busquin un altre doctor. Bueno, tampoc era doctor, era fisio.
Era fisio.
Era especialitzat, deien.
Ja.
Doncs no, que no diguin que és especialitzat en fèrules, perquè els doctors especialitzats en fèrules són neuroposturòlegs. I és una especialitat mèdica.
Mm-hmm. Molt bé.
O sigui que no és només el que llueixi de dir, mira, hem portat a tal. No, hem portat a tal i ens faltaria qual.
Ja.
Hi hauria d'haver les dues punts de vista i llavors seria...
Però m'estàs
cosa...
parlant d'un altre programa i ara no, jo no et puc contestar, però vaja.
Vale, però jo...
Feta la reflexió, Maria.
Vaig observar això,
perfecte, molt
doncs
bé.
Que s'informi aquest fisio i Becarot, bueno, l'equip de Becarot, i que busquin el que és la neuroposturologia, que serveix per moltes més coses que per quan carriques les dents.
Perfecte. Maria, gràcies per la trucada. Una abraçada, bona nit.
Bona nit.
Adéu. La Marina, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Podria preguntar una cosa que a vegades ha passat, que a vegades tens por que sigui una falsedat o així una picaresca, perquè em truquen del tema de llum i fan, som tal companyia.
Sí.
I vostè té una posició que és veritat, que té, perquè ells s'asseguren fins que no... Era, no van així foscos, que a vostè li han pujat la factura perquè potser té un error que ja li arreglarem, però després a una persona li han dit que estava sola, des de baix, escolti, que som d'aquí, perquè el nom no vull dir-ho, perquè s'ho imagina, però no vull dir a la companyia, o sí l'he de dir, potser, o no cal.
Però a veure si ho entès bé, és algú que està trucant des de baix?
No, la companyia Endesa, per exemple, som els d'Endesa. Et
truquen per telèfon, o
sí,
físicament?
Sí, primer truquen per telèfon,
sí.
Però després... Bueno, ha sigut després. Però una vegada es veu que li han trucat i des de baix, que deia que estaven al carrer, oiga, ábranos, que tenemos que... Bueno, ho diuen en castellà perquè és en castellà, coneix,
ja.
I que tenen una factura que l'han subit, bueno, més ben dit, que volien entrar per arreglar-ho a casa seva.
Una factura, venen a arreglar la casa? O sigui, això és...
Sí, o una cosa així estranya, com si volessin revisar alguna
no.
cosa així.
O sigui, en tot cas, vaja, jo ara estic responent sense que em toqui, però aquestes coses sempre
no,
has d'anar
no,
a buscar...
No. Gran, és una senyora gran.
Clar, per això de dir, no, miri, jo no he citat a ningú... trucar a la companyia i dir, vostès estan enviant a casa meva aquests treballadors? I segurament...
És el que jo li dic.
Clar.
Jo dic que truqui a la companyia,
clar.
insistint, ja que pot caure amb això, perquè som ràpids.
Evident. No, està bé que ho expliquis, Marina, està bé. O sigui, gent que truca dient que és la companyia i que ha de pujar a arreglar una cosa d'una factura. Imagina't.
Sí, algú així,
sí.
Que li agradi, miraríem, jo què sé, un d'allò. I jo m'ha trucat després una i li hem dit... una que diu, qui és vostè? Diu, mira, ja trucarem a la companyia, no me'n volia que vostè, no me'n volia que li digui jo.
Mare meva.
Que ja estava aquí per aquest tema, i m'ha penjat. Dic, ho he dit així, natural,
ja.
Però
és estrany.
Que m'han dit que alguna vegada van entrar a casa d'un i els hi van treure tot.
Ja, clar. Sí, no, per coses estranyes és que vulguis.
Jo volia saber si algú li ha passat o alguna cosa, és que...
Ja, a veure si algú li ha passat una cosa similar i ho pot compartir també, Marina.
I després això. Ah, el que diu el Pep, una
sí.
Senyora que també escriu, que potser n'hi ha més aquí, que hi ha la Joana, que també fa poesia, però la Fina de Nou Barris, potser, perquè ha escrit, aquesta senyora ha escrit el llibre, I a mi la present també m'agrada, la música i també escriure, i el ball.
Doncs va, tot és començar, vinga.
No és el que precita el bixó, però m'agrada molt també.
Molt bé, doncs perfecte, moltes Marina. Gràcies. Moltes gràcies, una abraçada. Adéu, bona nit. Després la Dolors ens escriu un WhatsApp que ens diu... Voldria la Dolors des de la Colònia Güell ens diu, voldria saber per què es cobren les bosses de plàstic als comerços. No hi ha cap normativa que reguli l'ús de les safates de plàstic o por expand. Diu, molts petits comerços també fan servir aquests productes per vendre embotits, carn, pollastre o peix. És una reflexió que ens deixa la Dolors des de la Colònia Güell. Ens truca la Raquel des de Barcelona. Bona nit, Raquel.
Hola, bona nit, Marta. Mira, és en referència, ja he trucat altres vegades, sóc una metgessa de família, sí. I és en referència a aquesta trucada que hi ha hagut ara de la homeopatia.
Correcte.
I era simplement per dir que, ja sé que tu des de la teva posició, vosaltres, és que la notícia Catalunya Ràdio l'ha donat de manera perfecta, val? Vull dir, perquè senzillament el que ha fet el Ministeri de Sanitat és fer una revisió de tots els assajos clínics que hi ha sobre la homeopatia publicats, i a partir d'aquí això es fa sistemàticament, es diuen revisions sistemàtiques, i a partir d'aquí es treu una conclusió. Val? I la conclusió que ha tret el Ministeri de Sanitat és que hi ha estudis que avalen l'homeopatia, però que aquests estudis tenen mala qualitat. Val? I que si llavors s'agafen els estudis de bona qualitat, l'homeopatia perd la seva efectivitat. És a dir, que si l'estudi és bo... l'homeopatia no té efecte. Val? I això Catalunya Ràdio ho ha dit perfecte. Després també he dit que no hi ha efectes secundaris, perquè és com si, això són paraules textuals de la ministra,
Sí, sí.
És com si desvolguessis un sobre de sucre d'aquells dels cafès en tot el mar Mediterrani, perquè
Correcte.
Són quantitats infinitesimals. I llavors, això que s'ha publicat en algun diari de que pot tenir efectes secundaris, això sí que el diari no ho ha publicat bé, però això Catalunya Ràdio no ho ha dit en
no,
cap moment.
Perquè el que I diu, és que... clar, és el risc de substituir teràpies amb eficàcia demostrada.
Ah, exactament.
Clar, si tu tens una malaltia...
clar,
això és diferent.
Si deixes de prendre el fàrmac de la pressió,
clar.
O el quimioteràpic, o el que pertoqui, no, i el substitueixes per homeopatia.
Correcte.
No és que et faci mal el tractament homeopàtic, sinó que el que et fa mal és que no et prens el tractament
el que
et pertoca.
Correcte, molt bé.
Per tant, jo el que volia dir, evidentment, jo no puc ni donar... És a dir, jo hi estic d'acord, però no es tracta de dir això. Es tracta de dir que la notícia Catalunya Ràdio l'ha donat de manera... impecable. Vull dir, que
doncs t'agraeixo la trucada, Raquel, perquè jo penso
moltes
el mateix.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
No, perquè això, però clar, jo entenc que des de... No? Vull dir, per tant, ho sento, perquè sempre m'estic ficant en coses que no em demanen.
No, però és que... Si saps de què parles.
Quan sento això, penso, ostres, és que ho diuen perfecte.
Bé, jo m'agradaria que truqués algú que fos homeòpata i que ens digués la seva opinió. Seria perfecte.
Exacte. No, seria perfecte, evidentment, no? Vull dir que des de l'altra banda es defensés això. Evidentment, amb aquesta senyora això no li puc negar.
No,
cadascú té dret
clar.
A defensar la seva postura, però en aquest cas és dir que Catalunya Ràdio ha transmès exactament el que diu
Perfecte.
El Ministeri de Sanitat.
Molt bé.
Vull dir que millor no es pot explicar.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Raquel.
De res, a
bona
vosaltres.
Nit.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.
La Maria Teresa, des de Valldoreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, aquell senyor Josep Lluís, no?, ha preguntat quants ossos té el cos humà.
Sí, senyora.
206 ossos. I allà on hi ha més és a les dues mans i els dos peus, o sigui, 27 a les mans i 26 a cada peu.
Carai, 27
després...
a les mans? Mare meva.
Sí, sí, sí. Perquè té ossets i ossos i moviments i, sí, i articulacions. 27 a cada mà. I 26 a cada peu.
Molt bé, veus?
I després en té, de costelles, 24, 12 davant i 12 darrere, que protegeixen la massa toràcica i el cor i tots els òrgans que hi ha anteriors
molt bé,
dins.
Molt bé.
Que ho ha preguntat, això, no el senyor
sí,
Josep?
Sí.
Lluís.
Josep Lluís, quants ossos té el cos humà, correcte?
206.
Doncs ja està, ja ens ho hem après. Aquesta ja no se m'oblida a mi, 206.
Oi que va preguntar qui va cantar primer els tangos una vegada?
Crec que sí, 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 és que ara aquesta de fa dies.
El primer cantant de tangos, el primer cantant,
sí.
Va ser Carlos Gardel el 1917, i després en van venir d'altres. Ara, el tango és el tango ballat i cantat és dels anys 80 del segle XIX, que va començar al Rio de la Plata.
Molt bé.
Que és un lloc que va... de l'Argentina al Paraguai.
El Río de la Plata, molt bé.
Sí, el ballat i el cantat.
Perfecte.
I el Rodolfo Valentino va començar ballant tangos a tavernes de Buenos Aires i un director de cinema el va... Saps qui era el Rodolfo Valentino?
Sí, home,
no?
i tant.
El va captar un director de cinema i llavors el va fer anar a Hollywood a fer pel·lícules, però ell ballava tangos.
Ai, inicial. Mare, no ho sabia, això, veus?
Doncs pues és veritat. Bueno, el va captar d'aquesta manera.
D'aquesta manera, perfecte. Molt bé.
I va morir als 31 anys de peritonitis.
Ostres, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, Maria Teresa, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu.
Adéu-siau, bona nit.
Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 79 anys, la Celsa, i un dels seus nets, en Iago, de 22. La Celsa és gallega, va venir a Catalunya de molt joveneta i és aquí on es va casar i va construir la seva vida. Des del 1984 es va fer càrrec d'una petita botiga de barri fins al dia que es va jubilar. I va ser just en aquell moment quan va decidir que volia aprendre català, perquè durant tots els anys darrere del taulell diu que no hi havia manera que les clientes li parlessin en català.
A començar jo a parlar el català. En la botiga no, perquè la gent, a pesar... Jo sempre dic que a pesar de lo que dic fora, no, no té res a veure, perquè això és una cosa política. Però jo sempre les deia, mira, parlem en català perquè jo vull aprendre català. Però jo, a mi, com me parlava jo en castellà, pues elles és que no, és que canviaven de seguida al castellà, de seguida, de seguida. I jo, quan me vaig jubilar, és el que volia fer, aprendre el català, anar a la Tomasa Cuevas, al centre d'esta, a Mas Ferrer, de Tomasa Cuevas, i he començat a los 65 anys després, en setembre. Jo me vaig jubilar en gener, sembla, sembla que ha sigut. I en setembre va començar les classes amb una professora molt, molt maca, de gent gran. Ens ensenyava molt bé a escriure i a llegir. Però després jo el que volia era ficar a una conversa en català. Ficar-me, perquè clar, no ho sabia, perquè me donava vergonya el que passava. I sí, sí, ahí és on va començar. Hem acabat els cursos i anem a... Nos ha dit, mira, pues aquí en un lloc fan xerrades. I unes companyes i jo hem anat d'un lloc a l'altre on podíem per fer les xerrades. Això te parlo jo de molts anys. Fins hasta que després, quan estàvem fent aquí, que encara estàvem fent les obres i tot, una companya i jo hemos vingut aquí i bueno, nos apuntamos i sí, aquí encontramos un lloc i ara estic el mar de contentes i a més tenim una guia molt maca que nos fa les xarles molt amenes.
En Iago, el seu net, l'encoratja a aprendre el català conscient que la salut de la llengua no passa pel seu millor moment.
Bueno, jo, a mi quan ens ho va dir, a mi em va semblar superbé i òbviament li vam dir que sí, que endavant, i amb l'edat que tenia en aquell moment i tot, és complicat aprendre un nou idioma. O sigui, ja ens és complicat quan som joves, imagina't quan som més adults. I sí, sí, i tant, li vam dir som-hi i tota sort de poder aprendre'l, no? I ja que estem a Catalunya i és la nostra llengua i és una llàstima que es vagi perdent últimament, que cada cop es sent una mica menys el català, està molt bé que gent així que no va vindre aquí fa uns anys i ara tingui com aquestes ganes d'aprendre-ho, doncs molt millor.
Tu ets conscient, t'has adonat de... Ets jovenet, però tu t'has adonat que realment hi ha menys gent que parla català pel carrer, a les escoles, al pati de les escoles o dels instituts, en bars, en restaurants. Tu ets conscient?
Sí, sí, molt conscient. Molt conscient. Jo tinc molts amics que amb ells parlo més castellà que català i és una llàstima, perquè ells són gent que ens hem criat aquí molts i les escoles les hem fet en català, tot en català. però no sé com, doncs amb aquesta gent doncs, comences a parlar en castellà i al final vas oblidant una mica més de parlar en català. I a mi m'ha passat alguna vegada que hi havia moments que parlava més castellà que català i després et dones compte que dius hauríem d'esforçar-nos una mica més en parlar en català. I tinc sort que ara estic donant suport tècnic en una empresa que és el mànager d'allà, li agrada, bueno, és molt català i ens parla sempre en català, sempre en català. I això també m'ha ajudat molt a mi, per exemple, de bueno, tindre més facilitat en parlar en català i en situacions en parlar més. I estic bastant content, gràcies a ell, també per això, per poder desenvolupar-me millor i tot això, i parlar amb més clients. I sí que és veritat que amb bastants clients parlo català, això també està molt bé. Però sí que es va notant que cada cop menys, cada cop bastant menys. I la gent que per darrere nostra, jo crec que li costa més en tot aquest tema.
La Celsa insisteix que si les clientes li haguessin parlat català, ella s'hagués decidit abans. La Celsa sap perfectament què els passa a les llengües més petites quan la gent les deixa de parlar. És gallega i ho ha viscut de primera mà.
Sí, perquè m'hauria llançat més aviat. M'hauria llançat més aviat. Clar, però no parlava. Encara, alguna vegada he trobat alguna clienta bueno, que venia sempre a la botiga, perquè com vivim als mateixos... on vivim, teníem la botiga. Això vol dir que trobo... I a mi és que se dirigeix en castellà. I jo ara ja li dic, no, ara ja m'has pots parlar català, que jo ja... ara ja he après una miqueta el català, perquè tenia ganes. És que les coses les has de fer quan tenies ganes de fer-les. I nada más, bueno, és que jo som... M'agrada... Quan vaig a Galícia, m'agrada falar en gallego. Home, clar, que falo gallego, claro. Hombre, los arrels no se poden prendre, eh? I sí, sí. I, a més, me dona molta... Jo, lo millor, falo en gallego. I allí me contesten moltes vegades també en castellà. I jo, bueno, que cadascú que parli el que vulgui. Però no lo veig molt bé.
Les arrels no es poden perdre, diu la Celsa, però és molt conscient que el gallec a Galícia es parla ben poc.
Mira, el gallec, per exemple, a veure, en Coruña, en Vigo, se parla moltíssim castellà, moltíssim. És que sembla que encara tenint-lo d'abans, que la gent abans, quan parlava gallego, era la gent més inculta, més... No se li donava el valor que tindria. I per això que encara estan arrastrant d'això. Després, en algun lloc, pues sí que se parla el gallec, però també el castellà se parla molt, molt. Sí, això... És aquí, és allà. Per això a mi m'agrada quan vaig... Oye, si estic a la meva terra, pues m'agrada parlar i estar aquí i parlar en català. És que és el millor. Per mi, vaja, altra gent, a lo millor no.
La Celsa s'arrenca ara, ja sempre, a parlar català, però veu com altres persones que venen de fora, o amigues seves, que ja no faran l'esforç, diu, d'aprendre'l.
Sí, sí, m'arrenco a parlar en català. Quan vaig als metges, parlo millor en castellà, perquè m'explico millor. Però després, en la vida quotidiana, me dona igual que me parli en català com en castellà, i jo també canvio de seguida. Sí, 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 això sí que ho faig.
I, per exemple, amigues teves o gent coneguda teva que també ha vingut de fora i que veuen que tu estàs aprenent català i potser elles no ho fan? O les has animat? O senzillament és el que deia el teu net i ja no estan per això?
No estan per això, perquè quan no ho han fet abans, ara ja són molt grans, vol dir que no han volgut aprendre perquè les donaria, no sé... No sé, el que me passava a mi, no ficar a una conversa... Jo tampoc no ho parlo bé, el català, però el cas és que ho parla, si no, millor, pitjor. Però tens la intenció de parlar. I és això el que passa per això a molta gent que parla, que ha vingut de fora i parla molt bé el català. I n'hi ha altra que no s'han decidit, és això.
Perquè aquí a Catalunya pots viure perfectament en castellà, no?
Oh, clar, això és el pitjor, perquè si van a altre país, si van a Alemanya Alemanya, Holanda, com està la meva neta i el meu net, ja s'espavilen, ja tenen que parlar o l'anglès, el que sigui, però el castellà no ho parlen, clar, perquè allà no, ja no ho s'entén. O sigui que aquí, si fos més obligatori, doncs pues clar, no, a la força no parlaríem.
Deu minuts i arribarem a la una de la matinada. A la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio ens truca el 93-201-7474. El doctor Eduard des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit a tothom, eh?
Com està?
Bé, millor, sí.
Me n'alegro.
Volia dir en concret que trucades sobre els idiomes i estic totalment d'acord, no? Mm. Des del principi que sapiguer idiomes, parlar idiomes, és cultura.
Totalment.
Ojalà jo sapigués parlar de molts idiomes,
clar,
no?
Sí, senyor.
Llavors no és català o castellà, o castellà, català i més i tal. No, és que ojalà parlés galec, euskera, etcètera,
sí,
no? Occità,
sí, i tant.
Provençal, i altres idiomes que alguns en sé i altres no. Però és que fins que no se'ns fiqui que l'idioma, això ja dura molts cents d'anys, no? que saber idiomes és cultura, doncs no hi ha forma i no s'enfoca d'aquesta
sí,
manera.
Tota la
Jo trucava perquè aquest informe que heu llegit, l'informe que hem donat Catalunya Ràdio, per mi, com a metge i com a oïdor, m'ha semblat perfecte. I la transcripció que tenia, que hi havia d'aquest informe, perquè la vaig llegir fa un parell de dies, vaig pensar, carai, que està ben explicat i tal. I a més, ja han sortit ja anteriorment molts informes que parlen d'aquest tema, de l'homeopatia. El que passa que a vegades, o quasi sempre, volem escoltar, volem que ens diguin el que nosaltres volem que rebre.
Sí.
No? Mm. Vull dir que, saps? És que avui fa plou. Oh, no, que fa sol, que no,
ja,
que plou.
Ja, que si no ens agrada el que ens diuen, no volem escoltar-ho, no?
Això mateix, exacte, clavat, no? I llavors només amb això acabo la meva experiència de metge de molts anys i tal, doncs està clavat, és dir, que jo sí, ojalà pogués ser un informe d'aquest tipus, perquè està perfecte. I tornant a favor de la vostra, nostra emissora, s'ha donat l'informe clavat. Mm-hmm. Clavat.
Perfecte.
Vull dir que
sí,
l'homeopatia és un placebo i punt.
Molt bé.
Ja està, i no entrem en discussions i en especialitats rares i especialitats que no serveixen per res i no cal adentrar-se perquè llavors es discutiríem.
No cal discutir, no cal.
I no cal discutir, cal viure la vida.
Molt bé, doctor, moltíssimes gràcies.
Una abraçada i sort per Sant Jordi. Que,
moltes gràcies.
Que anirà molt bé. Un petó.
Gràcies, una abraçada.
Adéu,
bona nit. Adéu-siau, bona nit. Va, que tenim encara altres missatges, però com que són de Sant Jordi i tenen a veure amb els contes, espereu-vos un moment, que abans hem de fer una petita pausa. Catalunya
Ràdio. Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Què, Francesc Garriga? Ja tens cita per aquest Sant Jordi?
Evidentment. I et diré més, Juliana. Tenim cita.
Vas fort, Garriga?
Ens has muntat una cita a 4? Fantàstic.
A 4 no. Una cita multitudinària.
Ja es veu que aquesta primavera no sobrevivim.
I serem tots. La tarda de Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí, i tots els oients.
Aquí, si ens hi posem, no ens hi posem per poc.
I tot això en un escenari únic. Al vell mig del Passeig de Gràcia, a Barcelona.
Crec que és un pla perfecte, eh? Molta ràdio amb els oients.
El dijous 23 d'abril de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio i el que no surti d'aquí, en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona.
I ja saps com aniràs vestit per aquesta cita de Sant Jordi, Garriga?
He pensat que tinc una samarreta així justadeta, que es fa bon temps.
Claro. És que lligaràs tant, jo espero que contractin molta seguretat.
5 minuts i arribarem a la una de la matinada, i com que fa estona que parlem i fa estona que escoltem oients avui, però és que en tenim més missatges, gent que vol explicar coses, que vol donar la seva opinió, i gent que ens recita un text bonic sobre Sant Jordi. Qui pot haver sigut que ens hagi fet un text propi sobre Sant Jordi? Doncs la Maria Rosa, de Sant Cugat del Vallès.
Hola, bona nit a tothom. Aquí tinc un vers de Sant Jordi i el drac i les xicotes, que ja vaig ser fa anys, però sempre el vaig posar en el dia. I es diu La dolça història del drac, una tendra princeseta i el cavaller enamorat. Temps era temps, en un país llunyà, un drac gormant i golafre, botarut i ple de nafres, de tendretes, donzelletes, sempre es volia tipar. Fins que un dia la princesa d'aquell encantat país, l'agosarat colafre sencera es volia cruspir. En Jordi, brau cavaller, ben plantat i valerós, anà a rescatar la princesa d'aquell destí esgarrifós. Ben pensat, si en Jordi abans s'hagués decidit, moltes donzelles vilanes, el drac no s'hagués engolit. Sempre ha contat la llegenda que amb una llança brandant en trobar el drac dolentot el va acabar travessant. Però diuen que no és exacte del que realment succeí, i és un grapat de pastissos va canviar el seu destí. Doncs resulta que era un Jordi un gran llèpol el cavaller, i dolços de tota mena en el drac els hi dugué. Neu de nata, crema d'or, xocolata, confitura, ensaïmades i brioix, per temptar la criatura i tot això a l'engròs. Tan content es va quedar l'animalot perillós que se li apagà la fumera que treia pels queixalots. I només de bons pastissos, xics i grans, de tota mena, aquella cuca ferotge volgué tenir pel rebost. Per tenir-lo ben content, tothom pastissos faria. Tothom pastissos va anar fent, i mercès a la confiteria que ell menjava crema dent, amb dolcesa s'aconseguí de donzelles l'amnistia. Això i uns llibres de cavalleries que la seva xacota li va regalar, i amb tanta fruïció els llegia que quedava ben atrapat, mentre la fèmina dragona treballava al seu jardí, tot cantant amb veu pregona, afanyant-se collint roses cap al poble repartir.
Carai, Maria Rosa, és que cada dia és una sorpresa, això, aquesta dona. Mare meva, moltes gràcies per aquest text sobre Sant Jordi. I encara tenim temps d'escoltar un altre missatge que va sobre Sant Jordi, però va sobre les flors de Sant Jordi, que ens ha deixat la Fina des de Nou Barris.
Jo m'echaré tota l'opinió en contra, però penso que, frente a l'alegria del dia de Sant Jordi, alguien ha pensado en la flor. Yo diría requiem por una flor. Sí, adorna nuestras calles, yo la recibo cada año, pero la flor sufre. Se le ha quitado una vida que la vio nacer de su rosal, de su entorno, de los suyos. Y en las manos y en los jarrones va pasando poco a poco su agonía lentamente, su martirio, y se muere. Y este dolor, no hemos pensado en él. Los sensibles a la belleza, al perfume, a la armonía, claro que nos emocionamos y nos gusta. Claro que también comemos el rico pescado, riquísimo, y no pensamos en la agonía de los pobres peces, que mueren con su boquita abierta, intentando captar un oxígeno para su cuerpo medio asfixiado y a punto de decir adiós.
Doncs fins aquí aquesta primera hora de la nit dels ignorants. Arribem a la una de la matinada. Ens queda molta feina per fer, moltes coses per escoltar. Ho farem després de les notícies d'aquesta hora, que escoltarem a continuació carret dels nostres companys dels serveis informatius. Vinga, fins ara mateix.